a Tertúlia, saludem els tertulians d'aquest dilluns. Joan Ramon Sánchez, hola, bon vespre.
Bon vespre.
Enric Font Bernat, bon vespre.
Bon vespre.
Senyors, 14 d'octubre, s'han conegut les sentències del procés, més enllà del que pugui representar això per Catalunya o per Espanya, en aquest entorn polític actual, hem de parlar des del vessant d'Andorra i les afectacions que pot tenir això a partir de la iniciativa ciutadana, dels moviments que pugui haver-hi en contra de d'aquesta sentència. Bé, primer, que us sembla tot plegat des del punt de vista que vulgueu comentar?
Enric, comença.
Amb la pilota per mi, va, vinga. Jo ho he dit fa un rato xerrant off-micro i abans de venir. Això ha sigut una miqueta la sentència, com apagar un foc tirant una galleta de gasolina a sobre. És exactament el mateix. O sigui que tens foc a casa teva, dius, molt bé, la cosa està feixuga, dius, però a més a més tinc una jerricana de gasolina i la tiraré per sobre per veure si intento pagar-lo. És el que s'ha fet, o sigui que la cosa està molt... Estarà molt tensa.
Amb tot, no sé si veus que el fet que no hagi arribat a rebel·lió, quan hi havia un sector d'Espanya que parlava de rebel·lió, i que hi havia hagut violència, pot suavitzar una mica les coses, en quant a que les penes de 25 anys, per exemple, passen a 13 anys en el més condemnat, sí, que és el Junqueras.
Sí, però el cas és que, teòricament, la justícia és cega, per dir-ho així, a nivell de les seves...
Sí, sí, no,
de,
la
de,
màxima,
de,
sí,
de les
sí.
seves, sí, sí. Diguem, aspiracions doncs d'equilibri. Jo, malauradament, encara que el tema em toca de molt lluny, Espanya no és el cas, perquè si agafes, diguem, sentències anteriors, no per casos equivalents, però per penes que s'han pronunciat d'una certa amplitud, dius, ostres, un violador, tants anys, algú que ha matat una altra persona, tants anys, dius, quan veus la durada de pena corresponent als fets... No hi ha... Jo dic que estic més que convençut que s'ha volgut fer servir una miqueta com valor d'exemple, i a partir d'aquí, doncs mira, com no hi ha hagut cas, perquè no hi hagi precedent, doncs ho fem així i ja està, no? Això és un cas. Ara després he llegit també en altres mitjans digitals que, ostres, hi ha hagut temes de Gal i altres col·laboradors de Tejero en el 23F que, curiosament, les penes no van ser tan elevades. Aleshores dius, ostres, dius que hi ha una justícia de dues velocitats? Sí, indiscutiblement.
I Joan Ramon.
Igual de més, és una miqueta pues, lo que tothom esperava, no? Veure una mica lo que els jutges al Tribunal Suprem pues, una miqueta treien. Ma, jo crec que tot això també donarà una mica de peu a que tant per una part com per l'altra es puguin sentar i segur que aquestes penes no arribaran fins al màxim. Jo és el que crec. Crec que també és una mica, si vols, a l'estat espanyol, una mica l'estratègia partint de l'eina i per poder pues, una miqueta sentar-se i parlar una mica dels temes que ens interessen a tots, que és pues, que hi hagi tranquil·litat, que hi hagi pau, que hi hagi convivència i que una miqueta tothom pugui fer pues, pensar i creure el que a cadascú vulgui, però dins d'una norma i dins d'una tranquil·litat, i crec que això una miqueta s'utilitzarà. Ja no crec tant per les properes eleccions a nivell de lo que és el govern espanyol, sinó més que res com una també negociació a banda. Diuen, el Sánchez, el Pedro Sánchez diu que ell respectarà el que diu la sentència, que és la seva obligació, i que el poder executiu està fora, o sigui, el judicial està independitzat i tots els arguments que hi ha, però ara ja ràpidament ha agafat i ha agafat els quatre partits i ha demanat fer una reunió una mica urgent per veure una mica el tractament que se li donava a tot aquest tema. Jo crec que si són una mica intel·ligents, tant per una banda com per l'altra, s'utilitzarà una mica tot això per poder veure si es pot adreçar una mica la situació.
I clar, la part que ens afecta sobretot la mobilitat, no? Hem vist que hi ha certa afectació, no té res a veure el que van ser els talls del CDR, no. Però de fa un temps. Però, bueno, per exemple, un dels autobusos ens han explicat que no ha pogut arribar a l'aeroport, que s'ha hagut de quedar a Sants, i allà doncs, els passatgers, doncs, bueno, suposo en metro, com han pogut, doncs han intentat apropar-se a l'aeroport, perquè hi ha hagut també talls amb la Renfe, sí, sí. Bueno, amb els trens i...
La Girona i... també, el que era l'AVE i tot això, també sembla ser que a l'estació doncs,
sí, però, bueno, però ja... el problema estaria en si comencen els talls de carretera, no? Una mica el que van provocar ara fa prop de 2 anys.
També s'ha reforçat, em sembla, els Mossos han estat reforçats amb la Policia Nacional, amb la Guàrdia Civil, perquè hi hagi doncs, una mica més, si tu vols, de pressió, de control, sobretot aquestes afectacions, que al final és pèrdua per tots, perquè realment Catalunya, des que es va començar tot el tema aquest del procés i els 2 anys que es porta amb una crispació, jo tinc amics que tenen negocis, tant turístics com restauradors, i diuen que a nivell de lo que és el turisme, a nivell de lo que és la facturació anual cada any, doncs, entre un 40 i un 50% de lo que feien els anys anteriors. Econòmicament, jo crec que tampoc lo que és a Catalunya, tota aquesta situació no li porta enlloc, sobretot a nivell econòmic. Llavors, a partir d'aquí, tot el que sigui ficar traves una mica a les rodes, doncs anirà... Jo crec que negociaran i que pactaran. És la meva creència, eh? Vull dir, també és una visió molt de fora i molt d'escoltar el que són les notícies, però tampoc sense entrar-hi massa.
Aviam, el que és cert és que Catalunya és un 24% del PIB d'Espanya. Aleshores, forçosament, quan tens un 24% del PIB que està, no diria descontrolat, però molt desequilibrat per a, doncs, pertorbacions que pot haver-hi per persones que reivindiquen un altre punt de vista, jo ho dic, Barcelona és molt fàcil, eh? Tu talles a la P7 direcció a la Jonquera, talles cap a Tarragona, talles cap a Saragossa i ja tens mig Catalunya tallada, eh? O sigui que no, aquí no circula res, eh? I és un dels dos canals d'entrada i de sortida de mercaderia d'Espanya cap al reste d'Europa. O sigui que tot el que és, diguem, fruita i activitat, doncs, industrial o, diguem, de fruita i verdura, de tot el que és la part d'Andalusia, diguem, i País Valencià, si tens que fer la volta per passar per Irun, això et fa un sobrecost a nivell de transport que no es té de desestimar, no? Aleshores, tothom hi perd. En casos així, està clar que tothom hi perdrà. L'única cosa és fins a quin punt la gent està disposada a perdre, que és la realitat. A partir d'aquí, doncs, l'estat espanyol, evidentment, si hi ha menys exportacions, hi ha menys importacions, tens menys turisme, això són ingressos que no tens per l'IVA i per les altres, diguem, despeses, diguem, afegides per visitants, i el mateix per exportacions i per importacions. La cosa pot ser, no feixuga, però complicada, segons el temps que duri i les posicions que mantinguin cada bàndol, ni més ni menys, eh?
Bé, veurem com evoluciona tot plegat, però bueno, és una qüestió realment que ens ha de preocupar.
A nosaltres ens toca molt de prop, no? Justament són els que potencialment, els turistes i els clients que tenim al nostre país. Vull dir, ens preocupa bastant. Però bueno, jo crec que la sensació que tinc és que una miqueta, sí que ara hi ha l'enrenou per les sentències, però una miqueta tot aquest tema, tot aquest afer, a poc a poc, se'n va diluint. Ja no és el mateix que la pressió que feien, o les marxes que feien fa 2 anys, i la pressió que hi havia a nivell mediàtic. Jo crec que una miqueta tot el tema de l'independentisme i tot això, doncs, a poc a poc s'anirà redreçant.
Per cert, el jutge Llarena ha tornat a aplicar l'euroordre cap a Puigdemont. No sé si ara per sedició els belgues poden donar a Espanya a Puigdemont o no, però caldria veure si això és un capítol més d'aquesta tensió entre Espanya i Catalunya, o entre Madrid i Barcelona.
Vols dir que no hi ha algun interès una miqueta potser de despistar la realitat de lo que realment passa, i que tot això, pues, una miqueta es fa un gran massa a nivell sobretot mediàtic o a nivell informatiu, perquè la gent, per dir alguna cosa, pensi amb d'altres coses que no amb el que realment està passant al país, i que no hi ha manera de que facin un govern, que es fiquin d'acord els polítics que hi ha i que una miqueta adrecin tot el sistema, perquè el de baix és que fa vergonya, vull dir, és acollonant.
Bueno, la realitat és que baix ja porten any i mig o escaig i 3 votacions, que serà el cas per intentar formar un govern, que no s'entén entre ells, que no hi ha manera, i a partir d'aquí, doncs, hi haurà potser una transposició que seria molt fàcil, però molt malhàbil, perquè no pots culpar la causa catalana de la desentesa que hi ha per formar govern. L'única cosa és que sí, et trobaràs, doncs, en blocs d'algunes regions d'Espanya que estan encara més ni radicalitzats ni extremistes, però encara amb una més gran determinació política i un color polític encara més gran. I a partir d'aquí, doncs, és una gran partida d'escacs, ni més ni menys, eh?
Bueno, si almenys els jugadors fossin bons, no?
Sí, el problema és que aquí no hi ha ni Kasparov ni Kasparov, eh? O sigui que...
Ja.
Sí, però són els que hi ha, és que també...
Sí, són aquests els que han de jugar la partida, però bueno, l'àrbitre no sé qui seria, jo, si Europa, però bueno, Europa...
Home, Europa, des de l'hora que està al tanto molt... i alerta de lo que s'està fent.
Escolteu, però clar, s'ho miren en perspectiva, membre de la Unió, tema intern, tampoc... es mullaran molt, suposo. Va, senyors, parlem de Sanca. Aquesta situació que estan vivint els malalts de càncer, els van dir que tirarien endavant una unitat de radioteràpia, ara sembla que el ministre de Salut, que no era el que els va dir que tirarien endavant aquesta unitat de radioteràpia, se n'està desdint, exacte, i potser doncs, no serà el cas. Bé, ells van parlar de que potser havien estat fins electoralistes i tot, que se sentien utilitzats els malalts de càncer, que...
És un, crec que és un tema de, com tot una mica, no?, de fer números. Vull dir, sí que és veritat que pels malalts de càncer fer el tractament i desplaçar-se, doncs, per dir alguna a Barcelona, que és on van la majoria, té un cost, però també una miqueta fer una unitat de radioteràpia s'ha de veure quin és el cost realment que li costa a l'Estat o a la Seguretat Social i quin és el profit segons doncs, la quantitat de malalts que puguem tenir al país. I crec que és una migueta el fer la suma de què és el que interessa més. Vull dir, d'Andorra a Barcelona són dues hores i mitja, tampoc és una distància que per dir alguna cosa és molt llarga. Fa molts anys que els tractaments es segueixen en aquesta línia. No sé si a nivell de lo que és el país o per dir alguna cosa, les incidències que tinguem de malalts de càncer donaria per tindre una unitat. Que estaria bé, lògicament, quan més coses tinguem i més preparat tinguem el tema sanitari, sobretot el sanitari públic, és un bé per tots i segurament que ens aprofitarem tots. Però s'han de fer els números.
Sí, el que diu el Joan Ramon és bastant lògic. Després hi ha un altre factor que sempre dic que el generalista és l'especialista, no? És cert que anar a Barcelona doncs, és una certa proximitat que també doncs, pot arribar a moltes altres zones de França o d'Espanya que no tens unitat a prop de casa teva i tens que desplaçar per anar-hi. O sigui que no ens enganyem, unitats de radioteràpia no en tens a cada centre d'atenció primària del barri, eh? No és el mateix. A partir d'aquí, està clar que si tu tens aquesta unitat però el percentatge de pacients que tens és feble, l'especialització i estar al dia per poder tractar el més adequadament possible aquest ventall de pacients, la tens molt minvada. Clar, si te'n vas a Barcelona, doncs tens una unitat doncs, on pots atendre molt bé la persona, aquesta gent, doncs, per desgràcia, doncs, té un ventall molt més ampli de patologies de càncer i estan molt més al dia per poder tractar-los amb més eficàcia, la lògica vol que vagis a fora per fer el tractament. Dius, ostres, dius... tinc un especialista dues hores, o dues hores i mitja, o tres, comptant molt ample, dius, i aquí doncs, tindré gent preparada, evidentment, perquè són estudis i tota una formació que és necessària, però amb un cost i per un ventall doncs, bastant escaig, i quan més escaig sigui o que no sigui inexistent, encara millor, perquè tots els que són malalts, doncs, estic segur que el primer que volen és tenir salut, és aquesta estiria i arronsa entre els números i la realitat, no?, per dir-ho així.
Es parlava d'un pressupost inicial de 5 milions d'euros més un milió de posada en marxa. Bé, no estem parlant de mig milió d'euros. Però bé, suposo...
Inclús,
aquí
inclús,
el problema... Digues,
hi havia l'ubicació també, que em sembla que és el pàrquing que hi ha sota l'hospital, sí, per poder fer l'ampliació.
Sí, es va fer el concurs, 46.000 euros també en el projecte. Sí. Vull dir, clar, semblava que tirava endavant, però ara hi ha aquest fre. De tota manera, jo crec que aquí, igual, el que ha faltat és comunicació entre les parts, i això és el que ha enrarit el pacient prou pena té, i el familiar prou pena té, i ha enrarit una miqueta tot plegat. Sí que és veritat que avui reconeixia Saràbia que s'havien reunit tres vegades amb el ministre i que n'havien parlat d'això i que no s'acabaven de posar d'acord. Però clar, potser ha faltat una miqueta més de diàleg, alguna roda de premsa, explicar a les parts el què, presentar els projectes més detallats, del per què igual ara es descartaria parlar d'això, de xifres, parlar
de números,
contrapartides, perquè molt bé, jo no et faig la unitat de radioteràpia, però a banda et pagaré o et subvencionaré els viatges. Tu, amb aquesta màquina de la Tecnon, que es veu que és última generació, no sé què, doncs amb un dia podràs fer el que faries en 4 o 5 dies de desplaçament, no? En 4 o 5 sessions, sí. No? En fi.
La veritat és que s'està avançant molt amb tot el que és el tema del tractament pre, per dir alguna cosa, operatori, postoperatori, de control, i que hi ha tota una sèrie, doncs, justament, la Tecnon té una màquina que es veu que és...
Sí, última generació, molt cara i molt bona, molt potent, i que la podrien utilitzar els malalts d'Andorra. Però bé, veurem. El 19 d'aquest mes és el dia contra el càncer i veurem, doncs, si aquí se'n parla més i algú dona més detalls. Escolteu, del comerç. En parlem ara perquè el centre històric funciona molt bé, la restauració, molt bé, sembla que s'ha tornat a activar, s'ha revifat, s'ha, no sé, venut millor, pel que sigui, però el comerç segueix punxant i aleshores avui han presentat el que el dijous serà, doncs, un dia per posar en valor el que són models on s'ha pacificat el trànsit, on els passos de vianants han guanyat terreny i s'ha conviscut per revifar el comerç també en aquests indrets. Estem parlant de Terrassa, Granollers i Pontevedra. I avui no hem parlat d'això, d'aquest èxit que han tingut aquestes localitats i que per què no es pot extrapolar Andorra a la Vella.
Sí, sí, estaria correcte. Si allà ha funcionat, que agafem i fem... parlar malament, vull dir, fem una còpia del sistema i de les coses que per dir alguna cosa, accions que han fet aquesta gent perquè els hi funcioni, no, escolta, per provar-ho, al contrari, serà millor per tots, millor pels comerciants, millor pel centre històric i millor. El tema de la restauració jo crec que està funcionant en general, perquè la veritat és que cada dia en veus més de restaurants. Sí que és veritat que alguns obren i tanquen, però hi ha, la veritat, vull dir, una extensa oferta de restauració, vull dir, mai m'havia imaginat que dins del que és Andorra tinguéssim tanta oferta a nivell gastronòmic. Crec que això enriqueix el país, enriqueix el turisme, i que tinguem, doncs, una miqueta més, que els turistes cada dia puguin, doncs, escollir i mirar de tindre una cuina com cal.
Quan es parla de centre històric d'Andorra, per mi el que és el centre històric, o sigui, Casalavall, Església Sant Esteve, tot aquest barri vell d'Andorra Vella, ja és peatonal, per dir-ho així. O sigui que el pots comparar ja amb Terrassa, amb Montpellier, amb Perpinyà, amb Pamplona, amb llocs així que són peatonals. L'única cosa és que l'amplada de via i les mides són totalment diferents. Aleshores, tampoc no som ja massa truites, que et dius, bueno, és que jo que he estat en aquestes ciutats, excepte Pontevedra, molt bé, el dinamisme és completament diferent. Molt bé, sí. Perquè la dimensió també porta aquest dinamisme completament diferent. Si te'n vas al cantó de Tolosa, tot el que és al voltant de la plaça de Capitol, que també és peatonal, ara estàs parlant d'una ciutat on hi ha 600.000 habitants. Dius, aquí som 60...
70.000,
70.000, sí, comptant sí. Amb la 70.000. No podem demanar el mateix. Després també passa una altra cosa. L'enfocament de la dinamització comercial no s'ha fet cap aquí. Ni per al Comú d'Andorra, ni per al Comú d'Escaldes tampoc. S'ha fet l'eix vivant, s'ha volgut potenciar aquest eix, sap molt bé que l'eix vivant fins a una certa alçada hi ha una certa dinamització i a partir d'una certa alçada s'ha acabat. És un altre problema, també. I per al cas del casc antic d'Andorra la Vella també és un altre problema. Sí que tens, doncs, Casa de la Vall, que és un referent històric i tot un barri antic, però clar, no ha sigut la dinamització que s'hi ha volgut portar. Aleshores, a partir d'aquí, sí que hi ha encara molta feina a fer, però, clar, tu aquí, a quin comerciant el pots incentivar d'instal·lar-se en aquesta zona quan sabràs que el flux de vianants no tindràs el que tindràs 500 o 600 metres a diferència? Mm. Aquí està la cosa.
Escolteu, voleu parlar una mica de les comunals? Com ho veieu, les travesses que s'estan fent ara? Alguna parròquia més calenta que una altra?
No, jo crec que el tema s'està, pues, una mica enfocant com les últimes que vam tindre a nivell de govern i les coalicions que es van fer per tenir govern. És una miqueta el que s'està traspolant a el que són les comunals. Jo crec que una miqueta va per la mateixa línia a quasi totes les parròquies.
Sí, hi ha potser parròquies que hi ha més moviments, o no diria pactes d'última hora, però a vegades aliances una miqueta sorprenents, potser a Sant Julià, que és una miqueta sempre el que tothom mira, perquè em diu, bueno, i ara com ho faran, no? Quin as es troben de la màniga, no? Però bé, no diria que les eleccions són molt, molt lluny, són bastant properes, però encara falta unes quantes setmanes sí. de sentades, negociacions, pactes i...
Està molt
fresc. Sí, però el 28 d'octubre ja ho tindrem tot tancat, eh? Ja estaran les llistes fetes, o sigui, no queda tant, eh?
Queden sí, però això és com, això és com la declaració. Tothom espera l'últim moment.
Ja. I sorpreses pot haver-hi. Per cert, el CIPAC referma en el seu posicionament contrari al règim d'incompatibilitats dels treballadors públics. S'han reunit amb la ministra, aviam si poden modificar una mica això, que si ets funcionari no pots treballar en una altra empresa teva ni fora d'aquesta empresa, en teoria, tens exclusivitat.
Sempre ha sigut així?
Sí.
Una altra cosa és que...
Una miqueta més de flexibilitat. Jo no dic que de la nit al dia, però potser trobar un punt intermig que...
És complicat trobar un punt intermig, vull dir, o tens una norma que t'obligui pues, a que no puguis tenir cap altre treball o cap altre negoci, o tens una norma que l'anules i que cadascú, pues, mira, a part de la seva feina, pues, tingui la tasca que pugui tenir. Vull dir, és complicat fer un balanç, com diuen els francesos, a veure si podem fer contents una mica tots. És complicadíssim, molt complicat.
La cosa és... complicat, ho diu molt bé el Joan Ramon, però si ho mires lluny, no hi ha càrrecs polítics que tenen empreses. Sí, que no la gestionin ells és una altra cosa.
Però són càrrecs.
Són càrrec.
No són funcionaris.
Bueno, però tu...
I un càrrec està puntualment doncs, o 4 o 8 anys.
Molt bé, però aquests 4 o 8 anys tu estàs cobrant una prestació salarial per una feina que fas de cara, diguem, a la funció pública.
Si els polítics se li treuen el que tinguin de tancar les empreses, ja puc garantir jo que la feina és per trobar càrrecs i cadires.
Interessant debat. Joan Ramon, merci. Enric, merci. Fins a la pròxima.
Bona nit.
Pleguem veles. Fins demà. Adéu.